notícies, hi ha coses encara
cansat
aquesta hora.
Cansat ha d'estar, però vaja, jo el primer que hauria fet és, si demà es vol disculpar, com diu el Toni, doncs ho trobo bé, però el primer que hauria fet és
desfer els retuits.
Més que res per, bueno, per estalviar-se un pollastret.
Això pel que fa a la precandidatura de Bartomeu. N'hi ha més. Sí. Qui seran els rivals de Bartomeu? Com es presenten? Quan es presenten?
Doncs mira, a un el coneix perfectament perquè surt de la seva pròpia junta. Es tracta de Toni Freixa, que encapçalarà la seva pròpia precandidatura i, de fet, la presenta demà a 1:15 del migdia. Per cert, que ja explicàvem a l'inici del programa que hi ha hagut una qüestió formal en la relació de directius que han dimitit avui. No hi figurava Jordi Monés, perquè no hi era, i no hi figurava Toni Freixa, que sí que hi era. Ens hem preguntat per què, i la resposta és que Toni Freixa es veu que fa mesos que demanava a Bartomeu l'explicació del motiu pel qual convocar eleccions ara, que Bartomeu no li ha volgut donar durant aquests 6 mesos que han passat des de l'anunci, que tampoc ho ha volgut fer avui, i com a una mena de protesta formal, si vols, doncs Toni Freixa no ha volgut dimitir, que no vol dir que sigui directiu, ja. Perquè un cop dimiteix més de la meitat de la directiva, queden automàticament tots cessats, és a dir, ara no té directiva al Barça, i per tant Toni Freixa...
No ha fet el gest com a protesta.
Exactament, és un gest més de...
No estic d'acord amb tu.
Exacte. En tot cas, demà ens ho podrà explicar ell mateix.
Demà a 12:15 es presenta Toni Freixa.
Dijous al matí, torn per Agustí Benedito, que ja fa molts mesos que va dir que es presentava. Divendres, uns altres que ja fa temps que havien anunciat aspiracions electorals, la precandidatura Som Gent Normal, formada per un grup de joves empresaris i encapçalada per Jordi Ferrer, i també ha anunciat la seva intenció de ser precandidat Jordi Majó, però encara no ha fixat la data de presentació de la seva precandidatura. I, naturalment, tots pendents de Joan Laporta, i que acabi de desfullar la margarida. Si decideix o no presentar-se, en tot cas, no sembla que ho hagi de comunicar en aquesta setmana. És probable que Laporta sigui l'últim precandidat a dir gallo gallina.
Molts d'aquests, o tots, si podem, tots d'aquests, aniran passant pel Tu Diràs i per RAC1 en general, perquè els anem coneixent i ens vagin explicant el seu projecte, començant per Agustí Benedito, Toni Freixa i els noms que acaba d'explicar el Costa. No et desanimis, Charlie, que ara de seguida parlem de futbol. Ànims. Però abans, pregunto, Bartomeu, Freixa, Benedito, Ferrer, Majó, i ja veurem si Laporta. Hi ha partit? Hi ha competència? Hi ha eleccions? O el triplet arrasa amb tot i no hi ha ningú que pugui plantar cara davant d'això?
Aviam, jo crec que si Laporta hi va, sí que hi ha... Sí que pot haver partit. Jo crec que sí. Perquè jo crec que encara té molt de tirón entre alguns sectors, entre la gent jove, però sí que és veritat que un triplet i haver renovat a Luis Enrique, i no només això, perquè és que pràcticament ha fet un sextete al Bartomeu entre Luis Enrique, Pedro, Alba, Alves, tema Qatar, ostres, al final són moltes decisions d'última hora, a part dels títols...
Aleix Vidal,
un fitxatge, clar, és que al final... tot això pesa, no? Però, com a mínim, la gent té un record, alguns de Laporta, a nivell esportiu, de que també va tenir èxits, i hi ha gent que li agrada el tarannà de Laporta, i altres que no el tornarien a votar mai més, per segons quins episodis, i hi ha d'altres que els hi fa molta gràcia. Llavors, crec que si Laporta hi va, pot haver partit. Si no hi va, jo crec que no.
Si no hi va, no n'hi ha.
Jo crec que no.
Toni.
Bàsicament és el mateix. Sí que crec que pot haver partit, no, que segur que hi ha partit. Si Laporta es presenta, segur que hi ha partit. Si Laporta es presenta, els altres precandidats que no són Bartomeu surten, jo crec, molt perjudicats. És a dir, que seria gairebé per descartar-los, crec jo. I penso que de Laporta sí que hi hauria partit segur, perquè malgrat que hi ha hagut bons resultats esportius, també n'hi havia el 2010 i no va sortir guanyadora la candidatura avalada pel poder, entre cometes, perquè hi havia moltes circumstàncies doncs, que influïen, i jo crec que Laporta no només té un públic fidel, com diu el Fernando, sinó que també doncs, té bastant més carisma que el president actual, per bé o per mal. Té bastant més carisma i això sempre és influent en unes eleccions, en uns debats electorals. Jo crec que el record del passat, evidentment hi ha coses de Laporta que hi ha gent que no el votarà mai més per determinades coses, però hi ha molta gent que té un record de com s'engega aquest projecte que encara dura. Perquè aquest projecte que ara ha aconseguit un triplet dura perquè va començar fa molts anys, fa 2003, i es va impulsar durant el mandat de Laporta en un parell d'ocasions. L'última, el 2008, amb el fitxatge, bueno, amb la contractació de Guardiola com a entrenador. Per tant, i després també jo crec que hi ha partit perquè també la junta directiva actual, abans encapçalada per Sandro Rosell i ara per Josep Maria Bartomeu, també ha generat antis. Igual que Laporta va generar antis, anticossos, o gent que no els tornaria a votar més, també aquests, per qüestions com Qatar o altres. I això es veu ara que parleu de xarxes, es veu cada dia a les xarxes. És a dir, té bastanta contestació tot el que fa aquesta directiva. Per tant, jo crec, estic segur que hi hauria partit, però falta saber el més important, i és com i amb qui es presenta, si és que es presenta el senyor Laporta.
Doncs ho veurem. Jo, si de vista,
jo veig, encara dubto de que es presenti.
Que es presenti. Ell va dir que tenia la decisió presa i que la setmana que ve... Bé, o que en breu
l'anunciaria. No, no ho veig encara massa clar.
El que diu el seu entorn és que ell no ho té absolutament decidit. És a dir, que no s'està fent pregar, sinó que, tot i que el dia del comiat de Xavi va dir que ja tenia presa la decisió, el que ens diuen des del seu entorn és que 100% decidida no està.
Bé, doncs llavors sí. Té raó el Charlie de qüestionar-s'ho. Com diguen, els propers dies sortirem de dubtes. També dic que hi ha altres candidats, aquests que parlava el Toni Brosa, que no són Bartomeu, que entenen que tampoc els va tan malament que es presenti Laporta, perquè llavors entre Laporta i Bartomeu s'esgarraparien vots o percentatges i ells estarien en una situació gairebé igual a la que estan ara o potser una mica millor, però tot això veurem quan arrenqui la cursa. Marc Mundet, com estàs? Bona nit.
Bona nit.
Perquè l'oient tingui clar el que ens espera, podem fer un mini calendari del que vindrà els propers dies en clau electoral?
Sí, mira, com molt tard dissabte s'ha d'haver publicat la convocatòria de les eleccions. Hi ha una sèrie de passos intermitjos, de sortejos i de més que te'ls estalvio.
Jo t'ho agraeixo.
Però per anar al gra i per entendre'ns ràpid, entre el 19 i el 20 de juny es constitueix la Junta i la Mesa Electoral. Del 21 al 25, i aquesta data és important pels socis que tinguin dret a vot, es fa públic el cens electoral, perquè es comprovi que tot està en ordre i tot està correcte, del 21 al 25 de juny. I el 29 de juny començarà ja el període de recollida de signatures perquè les precandidatures es converteixin en candidatures. Segons els estatuts, cal recollir el 50% de membres de l'Assemblea. Això són 2.203 signatures. És un procés que durarà una setmana, del 29 de juny al dia 6 de juliol. Els dies 7, 8 i 9 es dedicaran a validar aquestes signatures i la proclamació es farà el dia 9, per engegar ja la campanya electoral.
Sí, el dia 9 sabem qui ha passat el tall.
Correcte.
I qui té les signatures suficients per ser candidat.
La campanya electoral en si és únicament una setmana, del 10 al 17 de juliol. Aquells, evidentment, que passin el tall, el 18, el dia de la reflexió, el 19, les eleccions
en el cas que sigui aquesta
data. És amb el que estem treballant, bàsicament, tots. Sí, sí. Entre el 20 i el 29 de juliol, hi ha 9 dies per fer-ho, és quan es prendrà posició del càrrec.
Gràcies, Marc. Tot això tingueu present, perquè parlarem molt d'aquestes dates i, evidentment, anirem seguint totes les passes que s'han de seguir.
Només un matís us estava escoltant ara sobre el fet de que s'esgarrapin vots, si la porta es presenta, si no es presenta. Cal tenir en compte que cal passar abans el tall de les...
Si no passes les signatures.
I és un matís important a l'hora de tenir-ho present per tots aquells precandidats que es vulguin o puguin convertir-se en candidats.
2.500.
2.203.
Doncs mira, encara he tirat llarg. Home.
Sí, no són massa, no?
Tenint en compte que no hi ha dia de partit per recollir firmes.
I a bàsquet, no?
Potser aprofitant el bàsquet, però tampoc sembla una xifra...
Però el 29 de juny és molt possible que ja s'hagi acabat.
Bartomeu i Benedito passaran el tall segur, si la porta s'hi presenta tres quarts del mateix, i el dubte que em queda són la resta, fins i tot diria que, bueno, que Freixa...
Freixa pot... també, no? Bé, ja ho veurem. Algú vol fer alguna reflexió més en clau electoral? Doncs vinga, passem al futbol. I passem al record del triplet i passem a trencar una promesa. He durat un dia, però no la trenco del tot. Us vaig prometre que us deixaria en pau, que no us tocaria més els nassos. Que no, no riquis, Fernando, que no tornaria a posar la maleïda cançó, que de fet no és maleïda, és beneïda, perquè ens va dur el triplet, però que deixaria de tocar els dallonses. I efectivament no us posaré la mateixa cançó, però us posaré una cançó que heu creat vosaltres. Perquè vosaltres, i nosaltres, però sobretot vosaltres, heu creat un monstre. I el monstre es diu Volmer.
Mein Zug rauscht durch die Nacht zwischen Baustellen eine Stadt runtergelassen Jalousien.
Sembla la mateixa cançó, però us prometo que no, que és una altra.
Bin endlich angekommen, mein Zug fährt ein. Hier wollte ich immer hin, jetzt bin ich mittendrin. El Pasa.
El Barça és la meva medicina, Fernando.
La veig a Eurovisió, eh?
Eurovisió, claríssim, eh?
I ho escolta aquesta però per Edurne, que la nòvia del DG,
per
no?
Catalunya, per Alemanya per on?
Per,
no. No, jo la veig...
Per la humanitat.
Home, representant a Barça TV, el Festival d'Eurovisió representa televisions, per tant...
Efectivament, a Barça...
Aquí m'han un grapat de discos aquests.
Sí, sí, no, aquests estan... Bueno, els vas veure, no, Charlie? Sí, ja sí. Van venir el dia que el Charlie ens va acompanyar, el dissabte al matí, a l'especial de Ja som a Berlín, amb el Toni Clapés i servidora de vostès, Volmer, que, degut única i exclusivament a la vostra bogeria, a la bogeria dels oients de RAC1, i de nosaltres, que ens hem fet una mica pesats, han dit, saps què, farem una versió en català i un homenatge a tota la gent que ens dona suport i que ha viscut aquesta final de la Champions. Per això, la famosa cançó Berlín, ara es diu El Barça. Campions, diu? A veure... La majoria és en alemany, però van colant frases. Força Barça, campions de Champions... Mira.
Sich endlich wieder zu sehen. El Barça. El Barça. Es la meva medicina. El Barça. Tu bist meine medicina.
Com t'has quedat, Toni? Visca Catalunya!
És molt millor aquesta versió.
T'agrada, és reivindicativa. De fet, diu Visco Catalunya i ets el meu campió i ets el meu...
Cada cop m'agrada més.
Midizina.
Una pregunta. Ara la paraula Berlín surt o no?
No surt.
Dani, tampoc era això.
Només li ha faltat... Però escolta, jo no diré...
Mariano, tampoc era això.
Això no ha estat ell.
Només li ha faltat posar Kevin Roldán per aquí enmig.
Exacte. És, jo crec que la propera portarà això. La meva medicina.
Està bé fer una versió en català, però... Berlín potser hauria de sortir, no?
Ja, jo també ho entenc, però ells han dit el Barça. Què és més important, el Barça o Berlín? Bé, la simbiosi
sí,
de les dues coses.
Dos,
no? La cançó més venuda, ahir ho era, com a mínim, la cançó rock més venuda ahir a iTunes, per davant d'ACDC, de Queen, i de Metallica, de molts altres grups, era Volmer i era Berlín, la número 1.
L'heu fet un home, eh?
Sí, sí. L'home, bueno, l'home vindrà aquí, no sé, igual es pensa...
De genolls.
Igual es pensa que omplirà el Sant Jordi, igual l'omple, eh? No ho sé, no sé, els oients de RAC1 són capaços de...
Perquè aquí té una cançó, no?
No burxis. Té una àmplia discografia de la qual...
Ara entenem això de la meva medicina, no? Això és la meva medicina, m'ha resolt un problema econòmic.
La seva medicina és cantar per RAC1.
Pot ser el pròxim himne del Barça, també? Que...
Mira, podríem canviar. L'himne del Barça, tot el camp és un clam, el canviem per... Barça, ets la meva medicina. Bé, ens serveix com a excusa per posar tots al damunt de la taula i compartir els records que tenim de Berlín, tant si vau ser com si no, és igual. La final de la Champions, el que vam viure contra la Juve i el fet d'haver tancat aquest triplet, el Charlie, el Fernando, el Toni, amb què us quedeu del que vau viure el passat dissabte?
Jo em quedo que aquest equip és molt valent. Era una final de la Champions, però el vaig veure amb molt poques reserves, sense especular, anant cap endavant sempre... La Juve va empatar, però abans que la Juve empatés, el Barça va tenir ocasions per haver liquidat el partit tranquil·lament, i quan va rebre el cop, és allò que potser va tenir un parell de minuts de dir, ostres, no m'ho esperava això, però ràpidament va tornar a atacar, va tornar a mirar cap a la porteria de Buffon, sense especular, i un equip molt convençut de les seves possibilitats i que veia que aquell partit i aquell títol no se li podia escapar. A mi em va deixar molt, un regust molt bo, perquè hi ha finals que guanyes patint molt, i en aquesta també es va patir, perquè al final s'acostuma a patir, però...
No em neguis que quan va marcar Morata et vas acollonir una mica.
No, em va fer ràbia, perquè crec que el Barça havia estat molt superior, i crec que havia arribat amb molta claredat davant de Buffon. De fet, abans del gol de Morata, els primers 5 minuts de la segona part, el Barça té 3 o 4 arribades molt clares, i aquella que treu Buffon amb l'exterior, que xuta... Luis Suárez, que era una ocasió claríssima de gol. És una final i l'altre rival...
Per mi és el millor jugador de la Juve, Buffon.
Sí, per mi és el millor. Si el porter del rival és el millor, vol dir que tu has atacat molt i que l'has posat molt a prova, no? I vaig veure un Barça espectacular.
Sí, jo vaig veure un equip com tenia previst els italians, no? Que van defensar, perquè diuen que defensen bé, però tenen un problema, que sempre defensen tan bé perquè defensen tots dintre la porteria. I tu fixa't que els dos gols, el gol primer i el gol després que fot el Suárez, és precisament per defensar tan enrere, perquè xuten el porter, i tu imagina't això, el gol que fa el Suárez, per exemple, en el Barça és quasi impossible que li facin, perquè si un xuta de fora a l'àrea i el nostre porter la para i se n'escapa a 3 metres...
No hi ha ningú allà.
No hi ha ningú allà, perquè tots estan a fora de l'àrea. I llavors, aquell se li va anar un metro i estava com que havien els dos defenses i el delanter, doncs és gol. Vull dir, el gran problema que tenia... i ho vaig dir abans de començar el partit, és que defensen massa enrere, dintre l'àrea petita, i el primer gol i el d'allò van ser una demostració. Ara bé, jo crec que el Barça va patir, per dir una cosa, una més o menys, una miqueta, doncs un quart, 20 minuts,
sí, 20 minuts ben bons,
que van ser, que el moment que semblava que ells enmig del camp doncs, tenien més empenta, que d'alguna manera el Barça no arribava tan junt a davant, però esclar, després amb el segon gol allò es va acabar. I per tant, no hi ha hagut una gran victòria, vaja, una paraula.
Jo, tenint en compte que era el triplet, que és la cinquena Champions, i que culminava una Champions perfecta per marcar, tenint en compte la trajectòria, els campions de França, d'Anglaterra, d'Itàlia, etc., que has anat superant en totes les eliminatòries, el Bayern és una Champions per emmarcar, i que això és un clímax i que és el cènit d'aquesta temporada i d'aquest equip, em quedo amb dos conceptes, el concepte evolució i marge de millora. Concepte evolució, per què? Què estàvem dient d'aquests jugadors i d'aquesta direcció tècnica també, d'aquest entrenador, al mes de desembre, gener, febrer, què estàvem dient d'ells, què poc esperàvem o què esperàvem concretament d'ells i què ens han acabat donant? A l'hora de fer valoracions, moltes vegades... a vegades són obligades perquè te la demanen i l'has de donar, però són precipitades o són maximalistes o són...
Però també en aquell moment dèiem el que
veiem, evidentment.
Ells ens donaven, que
evidentment,
no era, que
evidentment,
no era
però,
res.
Evidentment, però a vegades passem de descriure la foto fixa a descriure la categoria i aleshores aquí és on moltes vegades ens passem una miqueta un, dos o 50 pobles. I jo crec que és algo a tenir en compte. Recordo que aquí vam fer unes notes a mitja temporada, sí. I avui les estava repassant, perquè les tinc apuntades, tinc aquí algunes apuntades.
Que cabron,
no,
perdó.
Sí, sí, no.
Ara quedarem tots retratats.
No les diré.
No, digues.
Però sí. És que estan preses així ràpides, no? Però vull dir, Alves un 4 tenia, per exemple. És un exemple. Rakitic tenia un 5. Xavi tenia un 7. Iniesta tenia un 5. Alba tenia un 7. Adriano, me l'estalvio. Matié tenia un 5, Barta tenia un 7, Piqué tenia un 6. Bueno, així, preses així ràpidament, no? Moltes d'aquestes les va posar al Costa, jo les compartia, perquè tenia un igual al costat, vol dir que jo li hagués posat la mateixa, i altres no, altres posava més o menys.
Però segurament a l'Albert li posem un 4 perquè el seu rendiment va ser de 4.
Clar, la tònica,
però, fa un...
però la tònica general 8, era que les sensacions que ens desprenien 6, els jugadors i l'equip eren unes sensacions de suficient, tot i que els resultats potser deien una altra cosa, però de suficient màxim, o d'un B baix com a molt. I l'evolució que et dona això, quan l'equip treballa, quan l'equip millora, quan l'equip s'ajunta, quan l'equip evoluciona, quan l'equip domina millor els registres que el seu entrenador li ha introduït, quan l'equip, en fi, quan l'equip va assolint els objectius, al final et dona un nivell, et dona un nivell molt, molt més alt. I quan parlo d'això, d'evolució i de marge de millora, vull dir que al principi de temporada criticàvem molt que no hi havia com si no hi hagués un rumb clar en l'equip, i sí que hi havia un rumb. El que passa és que no l'encertàvem a veure. O no el veiem amb molta claredat.
O Luis Enrique l'estava buscant.
O l'estava buscant, o ell tenia molt clar quin era el rumb, i les coses venen quan venen, perquè necessiten un temps de maduració i perquè necessiten els jugadors un temps per adaptar-se a una realitat que li va canviant. Però, i ho dic també, això no en clau de passat, perquè això ja és passat, sinó en clau de futur.
De l'any que ve, no?
En clau de futur, perquè aquest equip, en la final, es retrata a si mateix amb lo bo i amb lo dolent. Es retrata amb uns primers, si treus els primers 5 o 10 minuts, amb una primera part bastant bona, en la qual l'únic defecte és que no sentencia, no marca el 2-0, per dir alguna cosa, perquè genera ocasions, genera domini, genera superioritat, i guanya 1-0, però no sentencia. I després, fins i tot això, és extensible els primers minuts de la segona part, però després sí que té uns 20 minuts en els quals perd el control, perd el mig del camp, li arriben amb bastanta facilitat, i mata el contraatac, que és una altra de les seves virtuts. Per tant, ho retrata tot, lo bo i lo dolent. Però sí. Aquest marge de millora que jo li trobo és, per de cara a la temporada que ve, com a repte per l'equip, per millorar-se a si mateix i després aspirar a tots els títols.
Costa, després vull dir una cosa de la temporada que ve. Costa.
És que això que diu el Toni estic absolutament d'acord, però a mi em va fer certa ràbia, certa no, molta ràbia, la roda de premsa de Luis Enrique a post-final, perquè diu alguna cosa així com... rebíem crítiques, hem rebut elogis quan els resultats han estat bé, i quan anaven bé també al principi també rebíem crítiques. És que a mi em sembla...
El resultat entenent, és independent de les crítiques.
Entenent que un equip i un entrenador que arriba nou i que té diversos jugadors nous a l'equip necessita un temps... I és probable que en alguns casos, i jo aquí podria aixecar la mà tranquil·lament, potser no li hem donat prou temps, el que no cola és dir que des del principi eren tot flors i violes, perquè l'equip al final ha tingut un rumb, però si una cosa tinc és memòria. Jo me'n recordo quan l'equip jugava amb dos davanters tancats i laterals que pujaven i la transició defensiva era un desastre. Me'n recordo que Luis Suárez els primers partits el juga a la dreta i fins que no fan el canvi la cosa no rutlla. És a dir, de la mateixa manera que al final l'equip ha tingut una identitat molt clara, que et pot agradar més o menys, però molt clara, hi ha hagut moments de la temporada en què Luis Enrique ha donat pals de sec. Si li agrada que ho diguem, o no li agrada, a mi se me'n fot. Vull dir, les coses són com són i sí, no sí. Com diu ell que són.
Totalment. En aquest sentit, i en el que deia el Toni, de cara a la temporada que ve, no, avui estava pensant, és una xorrada, segurament, però tinc la certesa, i ara puc anunciar a aquestes hores de la nit, que els primers mesos de la temporada que ve estarem patint, segur. Perquè si el Barça fa una mala primera volta, estarem patint perquè fa una mala primera volta, i si la fa bona, estarem, jo com a mínim, ja sé que les tertúlies aniran de... Bueno, clar, és que l'any passat va ser una mala primera volta perquè físicament s'estan reservant perquè després la segona va ser meravellosa. Llavors, si fem la primera bona, vol dir que la davallada física vindrà la segona. No sé si m'explico.
Són ganes de patir, eh?
No, el que vull dir és que no sé si preveieu que la temporada que ve hauria de ser una fotocòpia d'aquesta. perquè els equips de Luis Enrique, ho hem dit sempre des del primer dia, tendeixen a fer primeres voltes normaletes i segones, que acaben físicament com avions. El Celta era un escàndol, com acabava jugant, que si li donaves quatre jornades més, et guanyaven la Lliga.
Però és que Luis Enrique, el Barça farà una cosa que no ha fet ni el Celta ni a la Roma, que és tenir una segona temporada, amb la qual cosa el recorregut que ha necessitat la primera part de la temporada no necessita. Una altra cosa és que...
Però el recorregut és per adaptar-se al nou equip que arribes, o és físicament per donar descans a jugadors que no són tan titulars a la primera volta com a la segona?
Jo soc dels que pensa que les rotacions, que li van criticar molt, i no és el meu cas, no afectaven per res a que el joc de l'equip fos dolent. El joc de l'equip era, des del meu punt de vista, fluix, o a mi, com a mínim, no m'enganxava en absolut, perquè l'equip no tenia una idea clara encara del que volia fer.
Val.
Quan l'ha tinguda, evidentment, després s'hi ha ajuntat que al tram final l'equip ha arribat molt fresc físicament, i això és un mèrit que és indiscutible seu. Però no crec que l'equip al principi jugués malament perquè s'estiguessin esperant al final de la temporada.
Ho pregunto d'una altra forma més clara i més breu. Es pot entendre la segona volta sense la primera? O directament, Charlie, l'any que ve el Barça pot fer un any sencer igual que la segona volta d'aquest any?
És molt difícil, però, per exemple, la gent està parlant molt amb aquest famós això de les rotacions. Escolta, si ho analitzes, ja l'Alves s'ha infat de jugar partits. Ha jugat pràcticament tots. El Piqué s'ha infat de jugar partits. El Jordi Alba s'ha infat de jugar partits.
Els tres de dalt,
els tres davant, ja no dic res. El que ha fet bé, per exemple, que és una mica on tenia que anar més d'això, però amb el Xavi i l'Iniesta, que ha anat jugant, amb el Rakitic i amb el... És on, diguéssim, ha pogut anar variant una miqueta això, no? És una miqueta... A vegades una miqueta calcular el jugador que arriba una mica més tou, no? I també després de començar, que també una de les grans sort que ha tingut d'allò, quan a l'aparició del Suárez en el començament, no? Que el començament del Suárez surt i la gent diu, però si el Suárez no fot gols, hòstia, però si el Suárez és més torpon del que sembla, si el Suárez està gordo, això que ho havia sentit jo, diguéssim.
Sí, sí, sí.
Vull dir, clar, el Suárez comença a funcionar, el Suárez comença a fotre gols importants, com li va passar al Neymar en el seu moment, i llavors tot això fa que l'equip vagi com una màquina, vull dir, i és una mica això. Ara quin avantatge hi ha? Que ara ja saps... O aquests automatismes i la manera de jugar i que tothom troba el seu espai, perquè, per exemple, el Messi al començament, el Messi una vegada estem dret, bueno, doncs el Messi es va col·locar estem dret, entrant per allà, deixant l'espai perquè entri l'Alves, i amb aquesta jugada, i s'han anat trobant ells mateixos, el que deia jo, el seu espai, no? L'any que ve, jo l'únic problema, l'únic dubte que tinc l'any que ve, que espero que no, perquè aquest equip és un equip ja fet, és que ho hem guanyat tot, i l'any que ve, doncs, els primers partits, jo dic, bueno, ara surt la filarmònica aquí, saps? Ara vull donar...
No té pinta, no, Carlos Enrique?
I llavors, aquests que surts algun dia, al començament una mica allò...
Despistats.
Una mica despistadillo. Però si no és així, el Barça té que tindre un recorregut perfecte, perquè et dic, generalment, on es porta el cansanci, és una mica al mig del camp, jo crec que en aquest aspecte el Barça ha sabut variar bastant aquestes posicions.
Jo crec que les rotacions tenen dos o tres objectius. Un és el de dosificar els esforços, un altre és el de tenir tota la plantilla implicada, és a dir, tenir el màxim número de jugadors implicats i amb un cert ritme que faci que quan el necessitis no estiguin a una distància sideral del que tu consideres titular. I em penso que aquests objectius es mantenen. I també un tercer objectiu és generar una certa competència. És a dir, per exemple, imagina que no hi ha sanció FIFA i que Aleix Vidal pot jugar des del dia 1 de setembre. Què faràs? Posaràs Alves des del primer dia i ja no el toquem més? O incitaràs aquesta competència perquè tothom tingui el nivell el més alt possible? Faràs rotacions perquè l'Aleix Vidal vegi que també pot entrar? És a dir, és un exemple, eh? I com aquest pots posar-ne tants com vulguis.
Competència feroig era un dels,
sí, però... un
dels lemes
si,
de l'Enrique.
Si el que això genera és competitivitat, intensitat als entrenaments i després es juga com s'entrena i bla, 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 el manual et diu que les rotacions tenen una utilitat objectiva. Objectiva. Sí. No només pel tema físic, sinó també pel tema competitiu i pel tema del
sí, jo estic totalment d'acord amb això, grup. Però tu te'n recordes al començament d'aquesta temporada que aquí es feien apostes i ningú encertava mai l'equip? Us en recordeu, això? Ah. I ara,
el jo sentia,
tothom deien, avui jugo l'equip de gala. Vull dir...
Sí.
Vol dir que fins tot això també ha canviat.
Va trobar la tecla, després d'apretar-ne moltes...
Al començament de temporada... aviam, tu per qui apostes? No, i no, cada dia era pitjor. Però, que l'època no sabia el Cruyff, recordes?
Perdoneu, no sóc jo l'únic, segur, no sóc jo l'únic que vaig fer-me el mes d'agost o setembre un apunt sobre l'alineació que jo veia, l'alineació de gala, i podries posar-hi un o dos noms en groc que podrien variar. Però tu l'alineació de gala ja te la fas al setembre. Ja te la fas. Ja saps quina és l'alineació més titular que té, la més poderosa, la més potent que tu faries amb la plantilla.
Abans de començar la temporada. Sí,
però... abans de començar la temporada.
Si no sabies ni si Bravo i Ter Stegen, qui s'havia
portat. Tens algun dubte, i segurament tens el dubte de si podria entrar un segon central en comptes de Mascherano o no. Podries tenir algun dubte, però de més que endavant, sí. Pràcticament, els tenies encertats
però,
tots.
Però és veritat
i aleshores, que què passa? Que Luis Enrique això no ho té. Clar que ho té, Luis Enrique. Però la seva obligació és no tenir 11 jugadors, perquè n'ha de tenir com a mínim 14 o 15 que puguin ser titulars en qualsevol partit i 17, 18, 19 que puguin entrar per ajudar en qualsevol moment.
Vols dir
moment.
Que no estava tocant tecles per trobar naunes, sinó que estava donant descans a les tecles.
I que la lògica, no la sabidoria ni això, la lògica et diu que a mesura que va avançant la temporada el focus va tancant i van sortint els més, sempre quan s'ho hagin guanyat, que al final s'ho acaben guanyant.
Fernando. Jo el meu dubte és que igual que a l'inici de la temporada el focus és més ample i va entrant més gent i es van fer més rotacions i al final es va tancant, és si en aquesta primera part de la temporada que el focus és més ample, els tres de davant donaran opció a que algun dia quedin fora de l'alineació. Perquè jo crec que objectivament sí que es poden jugar 60 partits, sí, home, es poden jugar, però crec que la lògica de l'entrenador i del futbol, i cada cop tenen un any més... fa que de tant en tant, i a més si tenen alguna molèstia o hi ha risc de tenir alguna lesió, de tant en tant toqui deixar-los a la banqueta. Llavors, com que al final sé que no succeirà perquè el Luis Enrique li ha funcionat bé, que els bons t'han jugat al tram final, han respost, han jugat de nassos i han fet gols decisius, això quan toca? Toca a l'inici.
Per això dic.
Clar, aviam si a l'inici, sobretot aquests, d'altres no en tinc tants... tants dubtes. Sí que hi ha gent que té un estatus, no sé, tipus Piqué, però bueno, crec que aquests, més o menys, no hi ha tant problema. Però amb els tres de davant sí que hi ha hagut problema, perquè recordo que ja a la segona part de la temporada, Neymar al camp del Sevilla el substitueixen, amb l'equip guanyant, i hi ha un lío. I a Granada substitueixen a Suárez, i també se'n va fent uns gestos...
I Alves.
Clar, i Alves al camp del City, que crec que tenia una groga, a més, aquell partit. Per això dic que si a l'inici ells ho pairan bé, això. Crec que la lògica diu que sí, però... Però igual es veuen que no han de descansar mai.
També hem de recordar que aquesta temporada han jugat partits Sandro, ha jugat partits Munir, ha jugat partits
també
Pedro...
També Luis Suárez no podia jugar.
Sí, però una cosa d'inici. Però a l'inici és això, Luis Suárez no podia jugar, eh?
I l'experiència d'aquesta temporada de convivència amb Luis Enrique, sabent que Luis Enrique confia en ells pels partits estel·lars i pel gruix dels partits, perquè no seran els 60, però seran 40 o 45,
pues
jo penso que amb aquesta experiència ha d'haver-hi un moment en què s'entenguin. Això és un dels reptes de la temporada,
per mi sí.
Això que hem fet ara és un next coming, ja estic salivant ja de les tertúlies que farem la temporada que ve, i falta veure encara qui més fitxarà el Barça i com serà l'equip i com serà el Madrid i com serà la Lliga, etc. La tertúlia que han fet el Charlie, el Toni i el Fernando la tancareu, com sempre, vosaltres.
Paraula d'Oller.
Què els sembla, Edu, als oients del Tu Diràs, que s'hagi renovat Luis Enrique per una temporada més?
En Javier Tomàs diu maniobra electoralista, però em sembla molt bé. L'Oriol Alloza diu el més normal del món. En Juan Peralta diu ahora es fácil, todo el mundo va a una, pero en enero todo eran críticas al gran Luis Enrique. La Mònica Casanovas diu em sembla perfecta. En David Pieto diu no renovar un entrenador que ha guanyat el triplet és com fotre fora Messi perquè no pot jugar de pivot de bàsquet. En Charlie Mestres diu per mi que faci igual que Ferguson o Wenger, que es quedi molt temps. En Pere Soler diu hauria d'haver marxat per demostrar a tothom que tenia tota la raó, només li han donat quan ha fet un triplet. Molt malament la directiva, l'han maltractat per asseure Messi durant 45 minuts. En José Ferrer diu, la trobo una decisió electoralista tenint un any més de contractes, hipotecar la Junta entrant, una altra mala gestió d'aquesta Junta. En Marcel Sant Romà diu, em sembla extraordinàriament bé, en Lluís Moratori, perfecte, força Lucho, el millor que podíem tenir. En James J. Wilson diu, creo que era el momento de un cambio. En Joel Fernández diu: sembla que la Junta es posa les piles sempre a última hora, però em sembla molt bé. L'Enric Salomó diu: em sembla que ens foten el pèl, ens prenen el pèl igual que els polítics. I en Xavi Solano diu: gran notícia, i els periodistes, paciència. Si la pròxima temporada no van bé les coses, s'ha d'aprendre dels errors.
Gràcies, Edu. L'opinió dels oients del Tu Diràs, que sumem, com sempre, a l'opinió del Fernando Polo, del Xavi Reixac i del Toni Bros avui a la tertúlia. Un plaer. Gràcies per ser-hi. Bona nit. Gràcies, Costa.
Bona nit.
De seguida parlem de l'Espanyol, parlem del Girona i Tuesday Night, les finals de la NBA, aquí, analitzades, fil per randa i, en fi, amb tot luxe de detalls.
Casa vostra en les millors condicions amb la hipoteca ara sense de l'Iberbank. TIN 1,95 als 18 primers mesos i resta fins a 30 anys. Euríbor més 0,99. TAE 2,44 variable. Vàlid fins al 30 de juny. Condicions a hipoteca099.liberbank.es. L'Iberbank correspon.
RAC, RAC, 1. Tots som 1.
Un vestit de flors per connectar amb la natura de rebaixes, fantàstic. Grans descomptes en moments inoblidables, genial. Unes ulleres per gaudir de les vistes, aquest preu, increïble. El 19 de juny comencen les rebaixes d'estiu a Andorra, perquè les rebaixes a Andorra són una altra història. Més informació a visitandorra.com.
A Gas Natural Fenosa creiem que pensar en les necessitats dels clients no hauria de ser un bla, bla, bla. Per això, venim en menys de 3 hores quan tens una avaria a la caldera o als electrodomèstics. Perquè allò important no és el que dius, sinó el que fas. Informa't a gasnaturalfenosa.cat. Gas Natural Fenosa. Fet i dit.
GourmetLaVanguardia.com presenta la selecció de grans caves. Cuvée Sumarroca Gran Reserva, Perles Blanques de Naveran i Cuvée d'Essa Gran Reserva de Freixenet. 6 ampolles de cava, valorades en 110 euros, ara per només 55. Truca ara al 93 550 0105 i fes la teva comanda. Recorda, aquesta i més ofertes a gourmetlavanguardia.com.
I aquest és un Ford Fiesta amb tecnologia 5 amb Uplink, amb un descompte de fins a 6.100 euros, tot inclòs, claus en mà.
Què?
Va, ara hi ha res.
Si t'ho diem tan ràpid és per alguna cosa. Afanya't, Ford renova els seus expositors. 1.500 cotxes d'exposició amb preu especial. Informa-te'n a Ford.es. Al juny, Ford renova expositors. Xarxa Ford de Catalunya.
Bona nit. En el sorteig del cupó diari celebrat avui, el número premiat ha estat
50.608 50608.
I també el número de sèrie de la paga premiat amb 3.000 euros al mes durant 25 anys ha estat
39039.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Bona nit. I recorda que amb els sortejos de l'11 la il·lusió es compleix.
Diràs, amb Dani Sanabra.
Abans del Tuesday Night, dues notícies de futbol de casa nostra, de ben a prop, i a més són bastant importants. A l'Espanyol, Edu, els dos màxims accionistes, Daniel Sánchez Llibre i Ramon Condal, estan ultimant la venda del seu paquet accionarial.
Sí, hi ha quatre grups inversors estrangers interessats. Dos d'ells han presentat fins ara garanties de compra suficients i l'operació es podria tancar en qüestió de dies o setmanes. Una operació que inclouria només, almenys de moment, el 35% d'accions que són les que estan a nom de Sánchez Llibre i de Condal. Si després aquest grup inversor en qüestió volgués comprar més accions, hauria de contactar amb altres accionistes. El segon paquet accionarial el té un grup que es diu Genètica Perica, que lidera Sergio Oliveró i que integra també l'Associació de Petits i Mitjans Accionistes. Tenen un 24%. Avui hem preguntat si tenen intenció de vendre part del seu paquet per fer que aquest nou comprador tingués un percentatge més alt, i la resposta ha estat que de moment no es plantegen vendre les seves accions, aquest segon grup. El comprador es faria càrrec dels avals dels màxims accionistes, que és la principal condició que sempre han posat Sánchez Llibre i Condal, i passaria a controlar, doncs això, un 35%, més d'un terç de les accions del club. Després caldria veure què faria aquest grup inversor amb el deute, que ara és de 140, 135, 140 milions d'euros. Per tant, S'apropen canvis a l'Espanyol. És veritat que fa molt temps que parlem d'aquesta possible venda dels màxims accionistes i que mai s'ha acabat de concretar, però sembla que ara falta... Bé, ara, sens dubte, estan més a prop que mai, per tant, veurem què passarà.
A veure si és per millor i a veure si els nous inversors poden ajudar a fer més gran l'Espanyol. I a Girona estan pendents demà, estaran pendents d'aquesta possible sanció per part del comitè de competició.
Sí, que podria significar multa econòmica i tancament de Montilivi per algun partit. El Girona té les imatges de l'aficionat que va llançar l'ampolla a l'àrbitre assistent i ha demanat que l'agressor surti. Faci públic, aparegui per iniciativa pròpia per evitar difondre aquestes imatges. L'equip viatja demà cap a Saragossa per jugar dijous l'anada de la promoció d'ascens. La Romareda estarà plena, el Saragossa ho està venent tot. El Girona, recordem que ha posat autocars a disposició dels aficionats que hi vulguin anar per 55 euros. Viatge en autocar des de Girona a Saragossa, anar i tornar i entrada. El secretari tècnic del Girona ha estat avui al primer toc, Quique Cárcel, dient que ara cal canalitzar la ràbia que té l'equip des de diumenge.
Jo crec que és bàsic el partit del dijous, perquè penso que tenim que centrar que tota aquesta ràbia acumulada que tenim tots dins treballarà el partit del dijous, i si tornem a veure un Girona que competeix com ha competit durant tot l'any, segur que ho tornem a creure tots i tornem a viure amb aquest Girona, no?
Demà juga l'anada de l'altra semifinal d'ascens, Valladolid, Las Palmas, el nuevo José Zorrilla. Partit d'anada.
Gràcies, Edu. Deixem que saludi tota la, sempre amb carinyo, tota la fauna habitual del Tuesday Night. Jordi Colomer, com estàs? Bona nit.
Anem fent.
Bueno. Anem fent.
No, hi ha gent que està optimista, la deixem per altra.
Hi ha gent que està extraordinàriament bé i hi ha gent que va fent.
Anem fent. Tu ets, a la vida...
tu ets poc ambiciós en aquest sentit, de, vull dir, no aspires a estar extraordinari.
Amb el dia se'l posat i ja està. No, no.
Em sembla bé. Ets un corredor de fons.
Ah, exacte.
Un maratonià. Quines xorrades que dic de vegades per presentar la gent. Rafa Cervera, com estàs? Bona nit.
Bona nit. Independentment de la derrota de Houston...
Estàs bé.
Quasi extraordinàriament bé, no? Si hagués guanyat Houston, extraordinàriament bé.
Hi ha gent que crea escola, perquè avui ha llegit el paraula d'Oient Ledo i la pregunta era què us sembla que Luis Enrique hagi renovat, i la resposta d'Oient ha estat a mi em sembla extraordinàriament bé.
Com ho veus?
No,
la veritat era l'Àlex Amsadoni.
Ho veig al·lucinant. Àlex Gozalvo, com estàs? Bona nit.
Extraordinàriament bé, bona nit.
I al Marc Mundet, que ja l'he saludat abans. Marc, bona nit de nou.
Hola, què tal?
Explica'm avui què ha passat abans d'entrar en les finals NBA, què ha passat al món del bàsquet, què hem de saber?
D'entrada, que el Madrid ha sumat el segon punt de la sèrie de semifinals en partit jugat aquesta nit contra el València. Victòria 100-103 sobre els Taronja, gràcies a un triple impossible de Sergi Llull amb un final de partit amb polèmica. Partit de la pròrroga. El partit s'ha anat a la pròrroga amb empat a 88 després que els àrbitres no donessin per bona una cistella de Harangodi. Hi ha hagut molta discussió perquè per televisió es veia com la bola sortia de la mà del tirador amb el cronòmetre de possessió a 0. Però també és cert que la possessió s'inicia a falta de 25 segons 4 dècimes pel final i el tir és a 1.5. És a dir,
com pot ser?
Llavors, la possessió és de 23.9.
Clar, vull dir, llavors el tir és la... O hi ha un segon que es perd entre la mà i la pilota que surt. No pot ser.
No coincideixen els cronòmetres.
Clar.
Carles Durant, aquí, l'entrenador de València, ha dit que no han perdut pels àrbitres. L'embolic ha vingut quan el Madrid ha fet jugar Marcus Slaughter, que no estava inscrit a l'acte.
Vinga.
I des de València, ara em deien... Sí, Pablo Lasso diu, és igual, culpa de la taula que no se n'ha entrat. Error, que deia aquell.
Perdona, has fet una...
Però això no es pot.
Has fet una macroimitació
perquè
de Chiquito?
Perquè amb altres esports es pot...
Però és que en el bàsquet, la gent que ha jugat a bàsquet, i dirà, ostres, tia raó, aquest acte, el senyor Pablo Lasso,
la
se la revisa i la signa.
Sí, sí. Tots, el capità i l'entrenador signen l'acte.
No, en el bàsquet, bueno, sí, no l'entrenador.
Quan jugo jo amb els...
És a dir, agafa i diu... Ja,
en les lligues amateurs és el capità.
Quan jo jugava, dorsal 4, Sanabra, D...
No, jo el 7, jo el dorsal 7.
Dorsal 7, Sanabra, D, dorsal 10, Mundet, M, saps? I fins al 15. Vale, ok, tenco acte, signo. Slaughter no hi era, i ha jugat. És a dir, regla en mà...
Com deia el Rafa, això es pot impugnar, no? Es pot... es podria. Sí,
de fet, València ha signat l'acte sota protesta. Veurem què és el que passa, perquè això té un recorregut molt curt, són 48 hores. fins i tot podria ser que a València se li vingués el partit guanyat per 2-0, i vaja, en qualsevol cas, embolic, i a més a València, que és una plaça que, sí, que en fi, que tradicionalment hi van molt fort. Per cert, Van Rossum, a més, s'ha lesionat. Vaja, estan trencats per dos costats a València. De baix el Barça, que ja és a Màlaga. Tercer partit de la sèrie de semifinals contra l'Unicaja, en directe a RAC1, a partir de les 9 de la nit. Objectiu, aconseguir el passi quan abans millor per tenir descans. La xifra de la prèvia ja la vam donar diumenge. El Barça porta 10 victòries consecutives des que va quedar eliminat del play-off de quarts de final contra l'Olympiacos a l'Eurolliga. És la sèrie més llarga de la temporada. Avui a Brines ha dit que es va guanyar la Lliga.
Portem, no sé si 10 victòries seguides, no? I bueno, l'equip està demostrant que és un clar candidat al títol i que continua jugant així. Jo crec que, sense dubte, guanyarem la Lliga. Tenim un pas i mig, no? Encara queda tancar, no? Amb un partit més. Pot passar qualsevol cosa, però bueno, jo confio en aquest equip i deia que sí.
En un dia on també hem sabut que el Joventut encara no ha formalitzat cap mena d'inscripció per jugar a Europa la temporada vinent. Fons de l'Eurolliga ho explicaven aquest vespre a RAC1. El debat en el si del club encara continua sobre si s'ha de jugar a Europa o no. Deia fa uns dies Jordi Villacampa que havien de valorar els pros i els contres de jugar a competició europea. És veritat que també tècnics i jugadors apreten. Avui sentia, o llegíem en aquest cas, Salva Maldonada en una entrevista del company Xavi Ballesteros al diari L'Esportiu, posant en valor el que havia fet l'equip aquesta temporada. De moment no hi ha hagut cap mena de preinscripció per part de la penya a Europa. Te la poso votant a les 3 de la matinada. Cleveland Golden State en unes finals que estan batent el rècord d'audiència. Sí. 18 milions d'espectadors entre un 10 i un 12% de xarxa.
Ara hi vaig, però abans, molt ràpid. Primer, un altre gran, Ballesteros, des d'aquí una abraçada. Segon, bastant trist que et classifiquis per Europa i no puguis anar perquè resulta que et surts més perdent que guanyant econòmicament. I tercer, molt ràpid, serà una final Barça-Madrid, creieu?
Sí. Sí, 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 serà una final Barça-Madrid o qualsevol cosa que no fos això seria una sorpresa.
Molt bé, doncs...
Tot apunta que sí, no?
Matem...
No. Fins fa 30 minuts potser no, però ara...
Sí, sí, amb el triple de Llull canvia, sí, canvia tot.
El Barça està molt bé, però sobretot l'Unicaja està molt malament.
Queda claríssim. Matem el tema ACB i anem a les finals de la NBA. Take me home. Knicks City Dancers, let's go. Take me home. 1, 2, 3, 4. Take me home. Come on, come on. Take me home. Come on, come on.
To the 4 years I was in Miami, that's able to allow me to be who I am today. And, you know, and it's not only what's happened on the court, you know, just, you know, everything. You know, my family, got married to my wife, you know, I had another kid. You know, those things grow you up, and those things mature you. You know, even if you don't even have to want it, it just automatically happens when, you know, things like that. And a lot of things have fallen into place for myself, so I've accepted the role of who I am and what I'm about.
LeBron James explicant la seva maduració com a jugador de bàsquet i com a ésser humà. Diu que el que va viure a Miami, ja no només a la pista i guanyant en ells, sinó jugant finals, sinó no només això, sinó a la vida personal, casant-se, tenint un fill, etc., li ha fet acceptar el seu rol a la vida i ara juga molt més tranquil i molt més conscient del que significa ser LeBron James. I déu-n'hi-do si ho està demostrant en aquesta final. Jo no sé què pensaran el Jordi, el Rafa, l'Àlex i el Marc, però a mi em sembla que si LeBron guanya l'anell, serà, si no el pitjor equip, és a dir, serà el jugador que ho haurà aconseguit amb els companys de menys nivell de qualitat, si no de la història de les últimes dècades. Hi ha hagut equips molt dolents, entre cometes, que han arribat a finals. Els companys que tenia Jason Kidd a New Jersey Nets eren bastant horribles. Els que tenia Iverson a Philadelphia, ja no t'explico. Però que hagin guanyat l'anell... És que aquest tio està... És que el millor amb el que juga és Mozgov. I hi ha Shamper i de la Vedova. És un solar, Cleveland. I està empat a un i acaba de desactivar el factor pista de Golden State.
Sí, bueno, jo crec que la comparativa que es podria fer seria amb els Cleveland que van jugar a la final fa anys.
Eren
quan
millors,
ells
I el Gauskas...
Sí, però si comences a repassar després veuràs que una de les primeres opcions era un Butch Gibson, que després va desaparèixer, i si vas mirant veuràs que no hi havia molt més que el Gauskas, tampoc.
Però, vaja, però, aquell equip era millor que aquest, eh? Sense Irving i sense Kevin Love. Sí.
Sí, LeBron ho està fent molt bé. També voldria ressaltar el paper de David Blatt, que en el seu primer any allà ha rebut hòstia rere hòstia, desacreditacions fins i tot per part de LeBron amb el partit contra Chicago, i està fent allò de la necessitat virtut. O sigui, cada baixa que hi ha, sembla que l'equip s'ajusta per fer aquest joc, que ja ho va dir LeBron, que si vols veure joc bonic, no és el nostre equip el que has de mirar, això és així, però home, ho estem fent a la perfecció.
Està dominant tàcticament l'eliminatòria. Cada equip ha guanyat un partit, però els dos partits s'han jugat al ritme que volia Cleveland, per tant, per a David Blatt i els seus ajudants, que segurament l'estan assessorant molt bé, un 10. A veure fins on arriba LeBron James, perquè és veritat que té un físic superdotat i que és un jugador extraordinari, però està molt, molt al límit de les seves forces.
No pot fer més.
Està jugant pràcticament tots els minuts, assumint la gran majoria dels tirs. Golden State està optant per una estratègia defensiva que és enviar-li poques ajudes. És a dir, han decidit que LeBron James pot acabar tots els partits amb 40 punts, però sobretot intenten que la resta de companys no sumin, i això també fa doncs, que el desgast sigui més gran, no? Perquè s'està jugant ell molts, molts atacs des del primer moment de cada partit.
Rafa.
Sí, a veure quan aguanta, no? Però bueno, està on volia...
Ara mateix creus que és favorit Cleveland o Golden
State? Jo crec que ara mateix sí, però estem començant les finals. Ara venen aquests dos, jo crec que els dos partits següents seran claus i veurem si Curry es pot recuperar una miqueta, sobretot després del segon partit. I parlant de Blatt, i sí que almenys de moment està trobant antídot per Curry que no havia passat fins ara als play-offs.
Està jugant molt malament, molt malament no. Pel que és Stephen Curry, està jugant bastant fora del seu nivell. Hi ha gent que diu que és des del cop al cap, que va patir just abans de les finals, etc. No sé si és això, o és la defensa de Cleveland, o què és, però jo el que veig és que Klay Thompson ho fot tot, absolutament tot, i Curry, de tant en tant sí que apareix i fa alguna cistella important, però no és l'MVP ni del seu equip.
No sembla el jugador que va ser designat com a MVP, sobretot a nivell de confiança. Abans, quan, no sé, sempre arribaven els moments decisius i la pilota li anava a ell, acabava dins, i aquestes vegades doncs, està fallant molts tirs que no acostuma a fer-ho.
Sí, pateix a més la comparativa. Ell és l'MVP i ara té una pressió extra, perquè clar, veient al costat tot el que està fent LeBron James, se li exigeix que faci un pas més. L'altre dia va assumir protagonisme en un tram final, a la pròrroga segurament massa protagonisme, es va oblidar Klay Thompson, i va tenir detallets, ja no l'últim tir que no toca ni aro, però l'última pilota que perd en una final, aquella no pots arriscar mai de la vida tant. Però tampoc podem oblidar que per gairebé tots aquests jugadors és la primera final, i hem vist el LeBron, el Miami quan arriba a la primera final perda, hem vist grans equips que a la primera final ho paguen.
Sí, això jo crec que està passant una miqueta, no és el mateix la semifinal, bueno, i la final, i a més tenint a LeBron James davant, no?
És una altra història. La final avui se'n va a Cleveland, i RAC1 també se'n va a Cleveland. Nino Vázquez, com estàs? Bona nit.
Hola, Dani. Realment ho sento molt, molt fluixet.
Intentarem a veure si ens pots sentir millor. Ara mateix ets a Cleveland, acreditat per RAC1 per les finals, que no falti absolutament de res, i aporta tota la temporada enviant-nos protagonistes i històries des d'Estats Units al Nino, i avui, després d'aquella final del 2007 contra San Antonio, torna la lluita per l'anell a la ciutat de Cleveland, en un estat que té moltíssimes ganes de que LeBron porti a casa seva l'anell de campió, no?
Exacte. 8 anys després tornen les finals a Ohio, tornen les finals a Cleveland. Ho posava fa una estoneta al meu compte de Twitter personal que respira, que no és Boston, evidentment no hi ha la passió basquetbolística que hi ha a Happy Town, però respira molt de basquetbol aquests dies aquí a Cleveland. Hi ha promocions a tots els llocs, i vas a la geladeria i dius una frase dient que els Cavaliers guanyaran l'anell, et regalen el gelat. Si vas amb els Warriors, amb la samarreta dels Warriors, cobren doble, hi ha moltíssimes promocions, la ciutat està excitada, i com no podria ser d'una altra manera, doncs sóc un altre d'aquells que està a punt de disfrutar aquest partit, que es jugarà a partir de les 9 de la nit aquí al The Quicken Loans Arena de Cleveland i amb pronòstic, no sé si heu fet el vostre pronòstic personal, però
les 9 de la nit per les 9 de la nit per tu, Nino, per nosaltres són les 3 de la matinada, que més més d'un quedarà dissecat. Sí, estàvem aquí fent pronòstics. Jo no sé si tu creus que Cleveland és favorit o no.
No, crec que Warriors continua sent favorit, sobretot per les baixes que arrossega Cleveland. He vist els partits a Oakland i la veritat és que Golden State Warriors m'ha decebut. O sigui, sabia que en algun moment podia arribar a pesar-los aquest cartell de favorits o aquesta falta d'experiència, sobretot en grans cites, però no els havia passat fins ara. Van resoldre bé la papereta davant Memphis, ho van fer excel·lentment bé, o extraordinàriament bé, com diria l'Àlex, davant de Houston, i la veritat és que els he vist que no arribaven bé als moments decisius, que no sabien què fer amb la pilota, que just el dia que per fi torna a jugar bé Klay Thompson, aquell dia falla Curry, però avui també haurem de veure com funciona la química entre Cleveland Cavaliers i els seus aficionats, després de 8 anys sense estar a la gran cita, i a veure de què és capaç LeBron James, i segons ell, de què és capaç LeBron James i de la Vedova.
Sí, sí, ara és el seu nou superheroi acompanyant. Té gràcia la cosa, eh? Ha passat de recolzar-se en Dwayne Wade, a recolzar-se en Kyrie Irving, a recolzar-se en Kevin Love i ara recolzar-se en De La Vedova. Vull dir que la pel·lícula ha anat empitjorant pel pobre LeBron, o millorant, perquè, clar, quan pitjor és el company, més brilla ell, LeBron, com a individualitat. Ho veurem d'aquí un parell d'hores. Cuida't molt i disfruta d'aquest espectacle que són les finals NBA, el proper Tuesday Night. No sé si ja amb campió o no, però ens veurem i ho analitzarem tot, d'acord?
Correcte, Dani, una abraçada a tots.
Fins ara, una abraçada, Nino. No sé si és això, no sé si és que els pesa el cartell de favorit o no. Jo el que veig és que sí que hi ha jugadors que, parlo de Golden State, que sí que han baixat, Curry sobretot, Draymond Green és un altre que no està al nivell que estava, Bogut en defensa està bastant perdut, no ho sé, segueix sent un equip molt bo. Jo crec que si agafem talent, és que li dona mil voltes al quintet que té ara Cleveland. És que Klay Thompson és millor que Shumpert mil milions de vegades. És que, evidentment, Curry de la Vedova no cal ni posar-ho en la mateixa frase. Bogut i Mozgov, si vols, potser està igualat. No ho sé, jo crec que Bogut és un número 1 del draft. I que, vull dir, excepte LeBron, ho agafis per on agafis, Golden State té més talent.
Hi ha una frase amb de Bobby Knight, allò de que los ataques ganan partidos, las defensas ganan campeonatos.
Sí, sí, Cleveland defensa millor. Sí.
I si poses amb això, i en aquest cop tu li poses LeBron James, doncs, en fi...
Però és que està sol, eh?
O sigui, sí. Està
repeteixo
sol,
que està més sol que jo he vist mai algú en una final NBA, a part d'Iverson. No està més sol que...
Més mèrit.
Sí, jo quan es va lesionar Kyrie Irving, pensava que la tàctica seria una mica la de jugar sense base. Utilitzar J.R. Smith i Shumpert al mateix temps, pujar la pilota i ràpidament soltar-la, anar a una cantonada i jugar una mica sense base. I em va sorprendre realment el protagonisme que va tenir De La Vedova. No hi ha tant... per com d'encertat va estar agafant rebots clau o anotant punts molt importants, sinó pels minuts que va disposar durant tot el partit. Cert que en defensa ho està fent molt bé amb Curry, però en atac també no està desentonant.
Ara vaig als brackets, però abans mullem-nos tots. Va, Golden State o Cleveland, creus que guanyarà?
Golden State. Jo vaig apostar a l'inici de les finals pels Cavaliers. Ara, després de la lesió de Kyrie Irving, canviaria, però no, em quedo amb els Caps.
Jo també vaig apostar pels Caps i haig de dir que tinc molts dubtes.
M'agradaria Golden State, perquè guanyarà Cleveland en les finals.
Jo vaig apostar 4-3 per Golden State i mira, veig millor poder, segons com, per això que et deia.
Em quedo sol, em sembla perfecte.
Sí, és més divertit quan un es queda sol. Com tenim els brackets dels oients, Rafa?
Bueno, molt interessants, estem ja a la recta final. Hi ha dues persones, el Guillem i l'Edgar, que estan lluitant. El Guillem li porta un punt a l'Edgar.
Hem de dir que, això,
increïble, perquè el Guillem ha acertat tots els guanyadors de totes les eliminatòries. Mare a veure, Déu. No hi han hagut grans sorpreses, però déu-n'hi-do, això és mostra una sorpresa. En canvi, l'Edgar, que ha fallat Memphis-Portland, és l'única que va fallar, va posar Portland, però ha fet 7 exactes. 7 de 14 exactes.
Exactes de marcador de
4-0, 4-2. 4-0, 4-2, 4-3,
etc. Mare de Déu.
Llavors,
tenim uns oients que són una meravella.
Jo em retiro, no?
Sí, ens retirem tots i que facin ells el Tuesday Night.
Interessant és que el Guillem ha posat Golden State, 4-3. L'Edgar, Cleveland, 4-2. Llavors, aquí està. Depèn qui guanyi la final, tindrem un o un altre guanyador.
O el Guillem o l'Edgar entraran al Hall of Fame del Tuesday Night i vindran aquí a fer de tertulians amb nosaltres. Seguiu-nos a @TuesdayRacú, @TuesdayRacú. Ho dic per... que de vegades hi ha gent que diu no us trobo, us estic buscant, no, @TuesdayRacú. Jo crec que l'aficionat NBA ja sap sobradament com trobar-nos. Senyors, Jordi Colomer, Àlex Gozalvo, Rafa Cervera i Marc Mundet, que té el dit aixecat, prova que vol afegir alguna cosa més.
Sí, novetats a València, amb el tema de València i Real Madrid. Sembla ser que la taula hauria reconegut la seva pròpia errada a l'hora d'elaborar la inscripció dels jugadors amb acta, que d'aquí que Marcus Slaughter no hi aparegui. En qualsevol cas, és tot un porro i un embolic bastant, bastant important, del qual estarem pendents.
I ho explicarem a la sintonia de RAC1. Gràcies, senyors. Fins la propera.
Bona nit.
Bona nit.